Dijous 1 de març anem ja amb la primera de les nostres entrevistes. Si dimarts al Sempre amb tu parlàvem amb una cosa relacionada amb el Museu de Res de l'Ebre, com són totes aquestes excavacions del jaciment a les Tres Cales i al barranc de Sant Jordi, que doncs trobaven el 2014 doncs unes monedes visigodes en forma de tresor, si es pot dir així, perquè coneixíem que també hi havia numismàtica de plata en l'època visigoda. Avui seguim parlant del Museu de Res de l'Ebre, però d'un altre vessant, des de la vessant del Consorci, des de la vessant que estan col·laborant amb l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, amb la Regidoria de Cultura i Patrimoni, especialment perquè justament des de l'any passat estan treballant per assessorar el museu el Museu de Ceràmica, el Centre d'Interpretació de la Pesca, el mateix Ajuntament, en tot el que refereix a la gestió del patrimoni cultural del nostre municipi. Avui volem conèixer una mica quina és aquesta tasca d'assessorament i quin és l'objectiu final amb Sabina Colomer, tècnica del Museu Terres de l'Ebre. Sabina, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda a la Cala Ràdio.
Gràcies.
Aquest gener presentàveu des del Museu Terres de l'Ebre una mica el full de ruta de les actuacions que s'han de fer, tant a nivell d'exposicions, a nivell de conservació de materials, a nivell doncs, de serveis cap al territori, i justament el projecte que esteu desenvolupant a l'Ametlla de Mar, que vau arrencar el 2017, que preveieu acabar el 2018, és un dels interessants perquè és com una mirada general a tot el patrimoni cultural del nostre municipi, no?
Exacte. Este projecte és arran de la voluntat de gestionar tot el ric patrimoni que hi ha a la Cala, que és excepcional tant per la gran diversitat de tipologies de patrimoni que té, no? Moble, immoble, immaterial, documental, arqueològic, natural. És a dir, hi ha una gran diversitat de patrimoni, a més de períodes molt diferents, i que tal com demostraven les monedes visigodes que tu comentes, no és un patrimoni que només tingui interès d'àmbit local, sinó que és un patrimoni realment important per al conjunt del territori, de Catalunya i de la península.
Jo deia, he posat el Museu de Ceràmica i el Centre d'Interpretació de la Pesca perquè parlava de museus, però és que no podem oblidar-nos ni les fortificacions, ni el Castell de Sant Jordi, ni tots els elements històrics que tenim pel nostre municipi. Per tant, no només pensant en aquells que són museus, també més enllà. Una mica l'objectiu que esteu treballant sota la demanda de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament, com dèiem, és al final donar un document per dir què tenim, si es pot dir així, no? Fer un resum del què tenim i del què podem fer amb el que tenim, perquè a vegades això també fa falta.
Sí, és això que exactament això que tu comentes. Nosaltres comencem fent una mica una descripció de quins han estat els antecedents de com s'ha gestionat el patrimoni a l'Ametlla, no? Sobretot ficant incapeu a la problemàtica del Museu de la Ceràmica Popular, que ara mateix està tancada perquè se va decidir que no complia en la llei de museus, no? I a partir de tot això, de com s'ha gestionat anteriorment, quins objectius tenim, i fem una descripció de tot aquest patrimoni que et comentava, no? I en tot això que tenim, que com tu bé dies, no es tracta només d'equipaments, no? Sinó també del castell de Sant Jordi, de les casetes, etcètera, en tot això com se pot gestionar? Llavors nosaltres fem un estudi de públics. Estudiem no només el públic turístic, que és molt important a l'Ametlla, sinó també el públic local, que és una cosa que no s'ha d'oblidar a l'hora de crear un nou equipament per a gestionar tot això, no? Perquè els turistes sempre van, acostumen a anar, però el públic local va una vegada i després ja no torna. Pues com podem fer perquè el públic local sempre torni? Llavors també fem una proposta de quins emplaçaments hi ha i com nosaltres pensem que és la millor manera de gestionar això, tant sigui a partir d'un museu que es pugui incloure dins del registre de museus, ja que complirà la llei, o com un centre d'interpretació que aglutina tot això. Però la importància és no només tindre una seu, tindre un edifici, sinó que la importància recau en gestionar tot el patrimoni, tant sigui els equipaments com de manera exterior, i gestionar-ho d'una manera íntegra. Llavors, quin tipus de funcions, serveis i quin tipus de personal se necessita, i a partir d'aquesta anàlisi, bueno, plantegem quin edifici utilitzar o quins edificis utilitzar, perquè no hem d'oblidar que encara que a nosaltres la paraula museu mos estigui referint... Normalment mos imaginem un edifici. Molt gran, edifici.
No? Una cosa molt gran, no? També, si és
exacte. Un museu pot ser diversos edificis que entre tots ells tinguen el que la llei de museus demana. És a dir, podem, per exemple, al Centre d'Interpretació de la Pesca, ficar-hi l'exposició permanent. Per què? Perquè és un puesto que és molt cèntric i que és molt fàcil d'arribar, a diferència del Museu de Ceràmica Popular, no? Que és una de les problemàtiques que té, que està més a l'extraradi. Llavors, podem proposar fer l'exposició permanent allí, el centre d'atenció al públic allí, les oficines dels tècnics allí, però, per exemple, tindre el magatzem de peces al Museu de Ceràmica. Per què? Perquè ja està fet un magatzem, és un edifici molt gran i que està a l'extraradi, per tant, el preu del metro quadrat és més barat. Llavors, el que volem és això, no oblidar el que hi ha allà, aprofitar-ho, però també pegar-li la volta, no?, per a gestionar-ho d'una manera més íntegra i millor.
Correcte. Sabina, el que plantegeu també des del Consorci és que, i el cas del Museu de Ceràmica de la Mella de Mar, és només una mostra de tot el que passa arreu del país. Ens dèieu que a les Terres de l'Ebre hi ha 114 equipaments museístics i patrimonials. D'estos 114, només 10 tenen personal tècnic, podríem dir, i el 60% obren esporàdicament, és a dir, no hi ha una regularitat en horaris, de visites, etcètera. És a dir, que és una situació que entenc que la crisi, si es pot dir així, ha acabat arrossegant tots aquests equipaments museístics, la majoria doncs desenvolupats a la dècada dels 2000, i que realment, doncs, malauradament, tot i tenir col·leccions i històries al darrere molt interessants, la cultura sempre és que ha acabat pagant una mica el plat, no?, de la situació econòmica.
Sí, totalment. És això que tu dius, no? L'època del boom econòmic, tots els ajuntaments volien tindre el seu equipament cultural per a, entre cometes, no?, fer-la una mica. Tothom volia tindre'n un. Si el poble veí en tenia, nosaltres també busquem el que sigui i fem també un equipament, però, claro, no pensen en el que ve després, pensen en la despesa extraordinària, no?, que seria la de crear l'equipament, però no pensen que després, vinculat a això, hi ha una despesa ordinària, que és aquella despesa que l'Ajuntament ha de programar tots els anys i que passa per la gestió d'aquell equipament, tècnics, conservació, creació d'exposicions temporals, perquè, clar, és el que diem, no?, l'exposició permanent interessarà als turistes, interessarà la gent del poble, però només una vegada. Llavors s'han de vincular una sèrie d'activitats, d'exposicions temporals, perquè allò vagi revitalitzant-se i no es quedi estancat, no? Llavors, en el cas de l'Ametlla de Mar és exactament així, sumant-li la problemàtica de que realment era un museu, vull dir, entrar al registre de museus no és fàcil, i va entrar, què va passar? Que tota esta crisi va acabar afectant el museu, que cada vegada tenia menys recursos, i com a conseqüència pues, no hi havia els horaris d'obertura que es necessitaven, no hi havia les condicions adequades, i per això va acabar sortint del registre de museus. I ara la voluntat, si es pogués, és de que torni a estar, no? Perquè estar al registre de museus no és només per dir soc un museu registrat, sinó que porta una sèrie d'avantatges a l'hora de difondre, comunicar i sobretot també a l'hora de poder accedir a subvencions.
Correcte. Sabina, hem parlat de museu, si es pot dir així, també el municipi, el Centre d'Interpretació de la Pesca, doncs va progressant, ja té una exposició fixa, tot i que evidentment doncs, també caldrà assignar-li uns horaris més fixes, també si es pot dir així, no? Perquè sí que és veritat que funciona amb exposicions temporals, però hem parlat de les coses tangibles, però també hi ha molt immaterial a l'Ametlla de Mar. De fet, hi ha hagut, doncs, en els darrers anys també una iniciativa com és l'inventari del patrimoni immaterial de les Terres de l'Ebre, que ha recollit, bueno, allò que no es pot tocar però que segueix estant, perquè les Terres de l'Ebre si tenen una cosa és que hi ha molt de folklore, hi ha molta cultura popular. També suposo que aquest assessorament que esteu fent a la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament per revaloritzar el patrimoni cultural del municipi també porta una carpeteta, si es pot dir així, d'immaterial, no? Perquè les nostres tradicions també tenen fonaments i també s'haurien de potenciar i revaloritzar.
I tant, com te comentava al principi del document, quan definim el patrimoni hi ha un apartat concret per a parlar de patrimoni immaterial que normalment la gent del carrer ens solem oblidar, no?, del patrimoni immaterial i no ho considerem patrimoni en si, li diem d'altres maneres, no com tu has dit, folklore, costums, etc, però és realment patrimoni. I l'inventari del patrimoni immaterial justament el que busca és això, reivindicar la importància d'aquest tipus. Llavors, a l'Ametlla de Mar hi ha moltíssimes coses, justament aquest apartat l'ha redactat la Eva Llambrí, que és una professional d'aquí de la Cala, i ella pues, mos parla de la Candelera, de la gastronomia, no?, de la gran quantitat de jornades gastronòmiques que hi ha, dels castellers que es fan al mar, que ella mos contava que era una cosa única a Catalunya. Vull dir que realment hi ha coses que criden l'atenció i que lo diferencien d'altres municipis i que realment són les coses que la gent viu, aquestes festivitats, no?, les pubilles, tot això és el que al final la gent sent més seu i també s'ha de reivindicar. I nosaltres així ho fem també a l'hora de plantejar la museografia del nou centre o de la redefinició del nou centre, no volem construir un edifici nou, però el que parlem és també en un apartat d'això, volem que l'exposició s'inclogui.
Esperem doncs que tot aquest treball que esteu fent acabi donant els seus fruits i que tot allò que dissenyeu, que plantegeu, realment doncs, pugui ser factible, perquè realment, tot i la feina que hi ha al darrere, sí que la voluntat per totes les parts és que, evidentment, hi hagi doncs, uns equipaments culturals i un patrimoni cultural actiu i que realment, doncs, i molt bé ho definir, Sabina, no només la gent de fora que ens visita, també la gent d'aquí, sapiguem treure-li el màxim profit i gaudir de tot allò que es dissenya, no només pels de casa, també pels de fora, però especialment també pels de casa. Veurem, doncs, les conclusions d'aquest treball, esperem, al llarg d'este 2018, de la mà del Consorci del Museu Terres de l'Ebre, que, per cert, esperem que aviat aquestes monedes visigodes que dèiem a l'inici les puguem veure també, que dimarts ho comentàvem, els convidats que teníem a l'estudi les havíem pogut tocar fins i tot. Esperem doncs, que aquesta exposició també, al final, la vostra exposició també té un trosset de la Cala i també té un trosset de la nostra història.
Sí, sí, sí. Pues, moltes gràcies a això. Nosaltres també esperem que això no es quedi només en paper, no?, sinó que realment aquest estudi de gairebé 2 anys s'utilitza, se posa en pràctica i finalment se li dona la importància al patrimoni de la Cala que realment ho mereix.
Sabina Colomer, tècnica del Museu Terres de l'Ebre, gràcies, molt bon dia.
A tu, bon dia.